Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona tarda. Josep Lluís Trapero no ha assistit finalment a la primera reunió de coordinació amb el comandament de la Guàrdia Civil Pérez de los Cobos i ha enviat el seu número 2, Ferran López. La trobada es fa des de les 6 a la delegació del govern espanyol a Catalunya amb la missió d'anunciar que s'ha demanat a la Fiscalia que convoqui la Comissió de Coordinació Policial de Catalunya, un òrgan que depèn de la Junta de Seguretat i no pas del Ministeri. Aquesta és l'última informació de què disposem sobre una reunió que ha marcat l'actualitat del dia sobre el referèndum. Un dia, el d'avui, en què Carles Puigdemont ha dit en una entrevista a France Inter que hi haurà urnes, paperetes i, sobretot, votants. El president de la Generalitat ha assegurat que ja tenia prevista l'eventual reacció de l'executiu i ha rebutjat qualsevol acusació de violència que, segons les seves paraules, no ha estat ni serà mai una opció a Catalunya. Encara sobre l'1 d'octubre, hi ha hagut també una citació de la Fiscalia durant el dia d'avui a alcaldes que donen suport a l'1 d'octubre. És el cas, per exemple, del de Tortosa, Ferran Bel, que s'ha acollit al seu dret a no declarar. També la Fiscalia de Lleida i la de Tarragona han enviat documentació en què demanen informació relacionada amb l'1 d'octubre a una trentena llarga d'ajuntaments, especialment de les comarques de Lleida i de Tarragona, a través de les respectives fiscalies provincials. Deixem de banda el referèndum. A Alemanya, Angela Merkel ha guanyat les eleccions d'ahir diumenge amb menys del 33% dels vots. Ha perdut 8 punts en el suport popular i la ultradreta ha entrat al Bundestag. També ha perdut força l'SPD, el Partit Socialdemòcrata, i sembla que tot apunta, després que Martin Schulz hagi anunciat el pas a l'oposició, a unes negociacions difícils a Merkel amb els liberals i amb els verds. Curiosament, tot i els bons resultats, la considerada líder més moderada de la ultradreta alemanya, Frauke Petri, ha plegat per discrepàncies internes després que l'Alternativa per Alemanya s'hagi convertit, com dèiem, en la tercera força, de fet, al Parlament Federal. I el president dels Estats Units, Donald Trump, ha ampliat les restriccions per entrar al seu país. Concretament són restriccions migratòries que afecten ara també Corea del Nord, Venezuela i el Txad. S'afegeixen als altres països, la majoria de majoria musulmana, que ja tenien aquestes restriccions per entrar als Estats Units. Fins aquí l'actualitat. Seguiu a Ràdio Estel. Avui ens quedem a la veu de Càritas.
Ràdio Estel.
012. La Generalitat al teu costat. L'Organització Mundial de la Salut recomana que els infants i adolescents practiquin com a mínim una hora al dia d'esport moderat. El sedentarisme i l'obesitat tenen greus repercussions sobre la salut i cal incorporar l'hàbit de ser actius des de petits per convertir-se en adults saludables. Amb l'esport no només guanyen en salut, també guanyen en valors com l'amistat, el respecte, l'esforç, el compromís. Informa't de l'oferta d'activitats. A Catalunya tenim un sistema esportiu molt ric per complementar l'educació física escolar. Apunteu els vostres fills a fer esport. Guanyaran en salut. Guanyaran en valors. 012. La Generalitat al teu costat.
Per tot escriptor, la literatura són els seus miralls.
Domènec Guansé, Abans d'ara, 1966.
Ràdio Estel.
Càritas, una producció de Càritas Catalunya per presentar i compartir l'acció dels cristians pels més necessitats.
Novament, bon vespre, amics i amigues. L'Església comunica. Ahir es veia, per exemple, durant la missa pontifical de la Mare de Déu de la Mercè a Barcelona, en què el pastor de l'arxidiòcesi es mostra com un conseller, com una persona que dona orientacions, sobretot als creients, als catòlics, però d'alguna manera també a aquesta societat diversa que tenim. També es comunica a través dels gestos. El Papa Francesc, per exemple, ha decidit posar en marxa una campanya a partir d'aquest proper dimecres que porta el nom de Compartint el viatge amb els migrants i els refugiats. És una manera de posar en el centre la caritat i l'amor sense límits. Càritas fa seu aquest missatge i avui vol parlar de comunicar això. Aquest és el tema que us proposem en un programa temàtic que tenim avui per a vosaltres fins a les 9 del vespre. Una comunicació que enfocarem des de la campanya Compartint el viatge, amb la presència de Francesc Arnaez, cap de comunicació de Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat. També un curs de formació en comunicació per a les Càritas Diocesanes amb seu a Catalunya. Ens acompanyarà per comentar-lo a Eulàlia Tort, nova cap de premsa de Càritas Diocesana de Barcelona. I finalment comentarem com Càritas afronta les emergències a nivell internacional, amb la presència, en aquest cas, de Luis Miguel Luna, responsable de comunicació de Càritas Catalunya. Això, les notícies i l'agenda, com cada dilluns, avui encara que sigui festiu a Barcelona també, fins a les 9, amb l'equip habitual, amb el Toni Huguet a les vies de so i la Montserrat Creus, el Luis Miguel Luna mateix i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem.
La veu de Càritas, el compromís caritatiu de l'Església, cada dilluns a Ràdio Estel. La caritat és notícia.
Càritas Diocesana de Girona ha posat en marxa durant el mes d'agost el projecte Llaços, amb l'objectiu de proporcionar un habitatge a les persones sense llar com a punt de partida per a la seva inclusió social, seguint el mètode Housing First. Ja fa més d'un any que la SOPA, el Centre d'Acolliment de la Ciutat de Girona, va iniciar una línia de treball seguint aquesta metodologia amb resultats satisfactoris.
Des de l'òptica del Housing First, l'habitatge proporciona la seguretat i l'estabilitat necessàries per abordar la resta de problemàtiques associades a l'exclusió. Càritas, de manera coordinada amb la SOPA, també ha volgut donar una resposta a aquesta realitat d'exclusió severa que pateixen les persones sense llar. L'entitat ha posat en marxa el projecte Llaços per a les persones sense llar, seguint el mateix mètode. De moment, el projecte compta amb un pis a Girona pensat per acollir fins a 3 persones, derivades del centre d'acolliment La Sopa, que compten amb l'acompanyament de tècnics de l'entitat. S'espera que aquesta iniciativa permeti millorar la salut i la higiene d'aquestes persones i que les ajudi a crear nous vincles per facilitar-ne la inclusió social.
Una vintena d'alumnes que tenen entre 16 i 60 anys participen en el curs Atenció al client, reposador i gestió de magatzem en el marc del programa Incorpora que desenvolupa Càritas Garrotxa. La formació va iniciar les classes teòriques dilluns 12 de setembre.
A partir del 15 de novembre, els alumnes tindran l'ocasió de realitzar fins a 80 hores de pràctiques en empreses de la comarca, que han establert un conveni de col·laboració amb Càritas. L'objectiu principal del curs és que les persones participants aconsegueixin trobar feina gràcies als coneixements adquirits.
Una delegació de Càritas espanyola, encapçalada pel seu president Manuel Breton, va assistir la setmana passada a Dakar, al Senegal, a la segona assemblea dels bisbes de l'Àfrica sobre Càritas, unes jornades organitzades per Càritas Àfrica i Càritas Senegal amb el suport de Càritas Internacionalis.
Aquesta cita, a la que van assistir un centenar de cardenals, arcabisbes i bisbes de tot el continent, es va celebrar sota el lema Organitzar el servei de la caritat a l'Àfrica, el paper dels bisbes, i ha tingut com a objectius generals avaluar el camí recorregut per l'Església a l'Àfrica en l'organització d'activitats sociopastorals des de l'anterior trobada de fa 5 anys a Kinshasa i desenvolupar orientacions d'acció per a reforçar la sinergia i la col·laboració entre les estructures i persones involucrades en la diaconia de l'Església a l'Àfrica. Aprofitant el viatge al Senegal, el president de Càritas Espanyola va visitar el centre d'acollida d'immigrants i refugiats de Càritas Dakar. A més, també es va desplaçar al sud del país per visitar dues iniciatives de cooperació recolzades per Càritas Espanyola, un projecte de recuperació de terres afectades per la salinitat per a la producció d'arròs a Zingishor i un altre de producció hortícola que porten a terme les agrupacions de dones de la comuna de Niaga a Kolda.
Càritas d'Urgell ha posat en marxa el projecte Activa't, que dona suport i ajuda a la inserció laboral i social de joves amb discapacitat. Actualment, 8 persones de la comarca de l'Alt Urgell, on s'ha posat en marxa el projecte inicialment, ja han començat a formar part d'aquest projecte, que vol donar l'oportunitat de fer que les persones se sentin i es facin útils als joves, així com integrades en el teixit social i econòmic de la comarca de l'Alt Urgell.
Es tracta d'un col·lectiu que viu diferents problemàtiques de discapacitat o de salut mental que els impossibilita formar part del mercat laboral actual altament competitiu. Aquest matí, a les instal·lacions de Nou Grapats, a la Seu d'Urgell, s'ha donat a conèixer aquest projecte i les persones que en formen part, així com els entorns en els que es porta a terme, l'hort en terrenys del seminari, la nau de Nou Grapats i els jardins de Casa Molines.
I Càritas Interparroquial de Tarragona ha posat en marxa el projecte CIM, una iniciativa sociolaboral per aconseguir la inserció de les persones que s'hi atenen. S'anomena projecte CIM perquè, de la mateixa manera que els muntanyencs necessiten unes eines per pujar al cim, les persones que busquen feina també volen uns recursos, informació, preparació i acompanyament.
El projecte CIM pretén la inserció laboral de les persones que estan en situació de recerca de feina. En aquest nou curs, un dels reptes prioritaris de Càritas Interparroquial de Tarragona és treballar perquè això sigui possible amb l'ajuda de persones voluntàries que vulguin portar a terme aquest projecte i que s'hi poden inscriure a través del telèfon 977-242-337.
La veu de Càritas, un espai que presenta els rostres més enllà de les xifres i les dades. El treball caritatiu de la setmana.
Avui en aquest programa dedicat per primera vegada a la Comissió de Comunicació de Càritas Catalunya començarem coneixent la campanya Compartiendo el Viaje. D'aquí a un parell de dies, tot just aquest dimecres, dia 27, es posa en marxa aquesta iniciativa promoguda pel Papa Francesc per informar-nos d'aquesta nova inquietud del Sant Pare. Ens acompanya Francesc Arnaez, cap de comunicació de Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat. Els dies es van escurçant i ja diem bon vespre o bona nit. Francesc Arnaez, bona nit, benvingut.
Bona nit, Ignasi.
Bé, estem davant d'una nova iniciativa mundial del Papa Francesc que té molt a veure amb la comunicació. S'ha dit Compartint el Viaje, podem dir-ho en català,
sí,
també Compartint
sí,
el Viatge, no? En què consisteix aquesta campanya?
És una campanya que versarà envers el tema de la mobilitat humana, els migrants i els refugiats, i respon una miqueta a la crida del Papa Francesc de sortir a la cerca de l'altre.
Sortir a les perifèries, ser església en sortida.
Exacte. Sí, sí. I convida una miqueta això, no?, a intentar trencar aquests prejudicis, aquestes idees preconcebudes que tenim sobre el tema de la immigració i poder crear aquests espais de trobada i d'acollida amb les comunitats locals.
La frase Compartint el Viatge té algun sentit? Podem avançar per identificar-la millor?
Exacte, sí, és el tema aquest de compartir, no? De fer el camí en conjunt, no només veure'ls com unes persones que arriben, són persones que han hagut d'abandonar les seves llars i no perquè ho hagin volgut, sinó s'han vist obligats, segurament per diferents causes, i arriben als nostres països. La idea és poder fer aquest camí junts i compartir aquests espais. Per això és el Compartir el Viatge. És un viatge que fem conjunts perquè també com a societats d'acollida també ens afecta, no?, les problemàtiques i les situacions que han motivat que aquestes persones hagin de marxar de les seves cases.
Sembla que està programada programat un tret de sortida de la campanya, per dir-ho així, aquest mateix dimecres.
Sí, el dimecres 27, que comptarà, suposo que amb la participació del Papa Francesc en aquest tret de sortida, però és una campanya que està programada per fer-ho amb 2 anys, amb 2 anys vista, I de moment és el tret de sortida, però sí que hi haurà diferents moments en aquesta campanya. Mm-hmm.
Bé, aquí va dirigida i bé, el temps és 2 anys, però aquí va dirigida.
Va dirigida sobretot, suposo que també dependrà de cada Càritas. És una campanya de Càritas Internacionalis i la idea és que després cada Càritas, o bé a nivell de cada país, o cada Càritas diocesana, o fins i tot les Càritas parroquials, puguin desenvolupar-la com puguin o com vegin que és factible fer-ho, no? Però va adreçat primer de tot a la comunitat, a les comunitats parroquials, als grups de Càritas, començant per aquí, però evidentment després cap a la resta de la societat. Però sí que les activitats proposades i tal fan incidència sobretot a treballar-ho amb les comunitats de les parròquies.
I què se sap, senyor Francesc Arnaez, sobre les activitats previstes? Què podem avançar?
Podem avançar que marquen com uns moments importants. Ara és la presentació. Després, el juny del 2018, ens n'anem molt enllà, està pensada una setmana d'acció mundial. I la proposta de la campanya seria que en aquesta setmana es puguin concentrar gran part de les activitats. Després, a nivell de Càritas Internacionalis, amb el tema de fer incidència, sí que es participaran amb algunes negociacions i reunions de la ONU, en què s'espera que pugui sortir dos pactes, un sobre migració i un sobre els refugiats. Es participarà com a oients, diguéssim, podran participar-hi, però, evidentment, aquests pactes esperen els països. No seran pactes que siguin vinculants, però sí que serà una proposta intentant dignificar el tema de la migració i dels refugiats. És una mica els objectius. Ara, els actes aquí, cada Càritas diocesana decidirà com la treballa. Vull dir, són campanyes que és una campanya que haurà de conviure amb la resta de campanyes que Càritas fem de manera anual, però sí que serà un eix vertebrador perquè, com a Càritas, sí que una de les prioritats, a part de la cura de la casa comuna, de Laudato Si, una de les prioritats és el tema de la mobilitat humana, i aquesta campanya va en aquest sentit.
Ens està explicant Francesc Arnaez, responsable de comunicació de Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat, la campanya Compartint el Viatge, que el Papa Francesc posa en marxa aquest dimecres, que durarà 2 anys fins al setembre de 2019 i que inclourà diferents moments importants a nivell mundial, amb la gestió principal de Càritas Internacionalis, però amb el marge que, pel que vostè diu, té cada Càritas diocesana per fer les seves pròpies activitats i desenvolupar-les. I en aquest sentit, és previsible que a Catalunya, per exemple, les Càritas es vagin acollint a aquesta marca, per dir-ho així, Compartint el Viatge?
Sí, això, el tema del Compartint el Viatge en català, això sí que és una cosa que ja ho farem segur, perquè
es traduirà al català, també.
Exacte.
Igual que altres llengües del món, no?
Sí, sí. Malgrat tota l'estratègia de comunicació de xarxes i tal, també ens la proposen des de Càritas Espanyola, vull dir, cadascú es podrà acollir o crear la seva pròpia, vull dir, és una campanya que també ens crida la creativitat i ens demana que siguin creatius. El que sí que és important, i jo crec que en totes les diocesanes, o fins i tot com a Càritas Catalunya acabarà passant, és que ens demanen, i és cercant precisament aquest compartir, és que es pugui fer participar persones migrants o refugiades, puguin participar amb el seu testimoni, no? Perquè puguem entendre, potser, si ens ho expliquen les persones com han viscut, ens serà més fàcil a la resta de la comunitat entendre les circumstàncies que envolten un viatge com aquest, no? El deixar la casa i totes les dificultats que hi ha, les traves que hi ha, tant per regularitzar situacions com per aconseguir la condició de refugiats. Intentar entendre-ho en aquest espai. L'eix vertebrador és crear aquest espai de poder compartir aquestes situacions. Llavors, jo entenc que segur, bueno, almenys Sant Feliu ho farem, però segur que la resta de diocesanes de Càritas Catalunya també ho faran. Mm-hmm.
I segurament hi haurà alguna activitat conjunta en aquests propers 2 anys?
Amb els 2 anys que tenim, és un dels primers moments de la campanya és començar a preparar aquestes propostes d'activitats, i és el que farem segur en la comissió de comunicació, no? De començar a preparar una proposta conjunta perquè, precisament, no? Per donar aquest missatge de comunió entre les diferents Càritas.
Fa poc més d'un any es va constituir aquesta comissió de comunicació de Càritas Catalunya. És per això que avui parlem de comunicació i d'alguna manera fem la presentació d'aquesta realitat comuna de les diòcesis amb seu a Catalunya pel que fa a Càritas. en el nostre programa, La Veu de Càritas, a Ràdio Estel, un servei important el que pot fer també el treball comú en la comunicació. A més, és un servei molt transversal que afecta les migracions, aquest és un exemple, però també altres temàtiques.
Sí, i respon també a una de les missions de Càritas, que és la sensibilització, no? I aprofitar els mitjans i com comuniquem el que fem és molt important. Per tant, la tasca de la comissió segur que és clau en tot aquest... En aquesta campanya hi ha moltes altres, eh?
Un dels objectius de la campanya Compartint el Viatge, i tornant al fil que ens ocupa en Francesc Arnaiz, és enfortir vincles entre els migrants i les comunitats. I el Papa també vol que anem a favor d'aquests migrants del món, que tenen drets, que són persones humanes, i lluitem entre tots contra la cultura de la indiferència, diu també, ho ha repetit moltes vegades el Sant Pare. Bé, amb aquests paràmetres, podem dir que és això el que ens demana el Papa. Què demana?
És una proposta clara del Papa Francesc per abandonar el que anomena ell la cultura del descartat i per passar a una cultura de l'acollida, del compartir, de la fraternitat. I està clar que va en la línia del que ens ha dit. I, a més, el Papa Francesc ens ho ha mostrat amb accions, no? Vull dir, quan va rentar els peus a les 12 persones refugiades, que hi havia persones de diferents religions...
Això perquè ha passat el Dijous Sant, no?
Quan va viatjar a Lampedusa, vull dir, el Papa, amb gestos, ens ha marcat el camí. Jo crec que és un missatge molt clar, és el deixar aquesta cultura de la indiferència, i també va molt lligat amb les campanyes que hem estat fent des de Càritas, del ser comunitat, de preocupar-se per què li passa als nostres germans, i, evidentment, les persones que arriben al nostre país, migrants o refugiades, són els nostres germans. El Papa Francesc ho diu amb aquestes paraules i és ben clar.
És curiós que la campanya començarà l'endemà que expiri el termini sobre el qual es va comprometre el govern espanyol.
Exacte, sí,
i tots,
sí, sí,
els governs europeus per acollir refugiats, sobretot de Síria, però també d'altres llocs.
I aquesta és també una de les missions que tenim, no?, de fer incidència en aquestes... Hem de vetllar pels drets d'aquestes persones i s'han de respectar. I la veritat és que fins al moment no s'ha fet.
No s'ha complert, previsiblement s'haurà complert, com a molt, sembla que segons els càlculs, que hi ha el 15% d'aquests 17.337 refugiats que s'havia compromès al govern espanyol, però altres governs tampoc han fet els deures. I aquí hi ha un problema, potser, sobre el qual el Papa també, si no directament, si de manera indirecta, interpel·larà els governs europeus.
I des de Càritas ho farem. Des de quan participin en aquestes cimeres de la ONU, hem de fer incidència en aquest aspecte, en pensar en les persones, que al final és l'objectiu de Càritas, no posar la persona al centre i no, i no els interessos econòmics, polítics que hi puguin haver.
Bé, avui tenim un programa sobre comunicació, després parlarem d'un seminari de formació en comunicació que s'acaba de fer a Barcelona, i també de les emergències de Càritas. Però deixin per acabar aquesta estona amb Francesc Arnaiz, responsable de comunicació de Càritas diocesana de Sant Feliu de Llobregat, comentar que Càritas, d'alguna manera, està assolint un gran protagonisme en el pontificat del Papa Francesc. No és, per dir-ho així, orgull comercial o orgull de marca, sinó sentir-nos més instruments entre tots. Càritas sempre és el braç caritatiu de l'Església, ara amb el Papa Francesc i abans amb altres, i en el futur segur que també. Però aquí sembla que es posa una mica més l'accent.
Sí, no? I també com a Càritas, el Papa Francesc, el missatge encara és més clar, ens facilita a molts que som de comunicació, no?, poder donar un missatge. El Papa Francesc ens ho està fent cada dia, no?, amb les seves accions i amb els seus gestos.
Compartir el viatge amb els refugiats i els migrants. Campanya que comença aquest dimecres 27 de setembre i que durarà fins al setembre de l'any 2019. 2 anys de treball a través de les 165 entitats associades a Càritas Internationalis i també, doncs, totes les Càritas diocesanes, Càritas parroquials, interparroquials, tots poden sumar-se a la campanya. Gràcies, Francesc Arnaiz. Bona comunicació a Càritas Sant Feliu aquest any. Gràcies. Tornarem a parlar de comunicació per antena. En reunions ja ho anem fent, però ara per antena també a La Veu de Càritas incorporem aquest àmbit als altres que ja anem seguint cada certes setmanes.
Gràcies, Ignasi.
Bona nit. Gràcies. I seguim endavant. I ara, per acabar, us proposem escoltar un fragment de pregària musicada. La Montserrat Creus, que és secretària del Gabinet d'Informació de l'Església a Catalunya i companya en la locució d'aquest programa, ens recitarà la pregària de campanya de Luis Antonio Cardenal Tagle, president de Càritas Internacionalis, després de les seves experiències de trobada amb migrants i refugiats ajudats per Càritas.
Cuando tenga miedo y esté solo, sé mi refugio. Lejos de mi patria, me siento perdido. Mi corazón se estremece por la añoranza de la familia que dejé atrás. Oh Dios, escucha sus gritos y acude en su ayuda. Calma las tormentas de ansiedad y dudas dentro de mí. Camina delante de mí, guía mis pasos entre desconocidos. Que la bondad y la compasión de estas personas me conforten con la certeza que tú estás allí para recibirme.
El missatge de l'amor als altres, cada dilluns des de la veu de Càritas a Ràdio Estel.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya i al web caritascatalunya.cat.
La veu dels testimonis.
Seguim endavant, això és La veu de Càritas a Ràdio Estel. Com cada dilluns de 8 a 9 del vespre us acompanyem. Avui és dia de festa a Barcelona, és festiu a Barcelona, perquè l'endemà de la Mercè aquest any, per coses del calendari laboral, s'ha decretat que sigui festiu, però tenint en compte també que la resta de Catalunya, pràcticament a tot arreu, és dia feiner, doncs nosaltres seguim fidels a la cita. Aprofitem un breu incís per felicitar les Misericòrdies, que avui és la Mare de Déu de Misericòrdia de Reus. Aquí també és dia festiu avui. Felicitem especialment els reusencs i les que portin el nom de Misericòrdia. I com que avui el que ens ocupa és la comunicació, seguim. I en aquest cas parlarem del Seminari de Formació en Comunicació per a Comunicadors de les Càritas Diocesanes amb seu a Catalunya. Recentment, Càritas Catalunya va organitzar aquesta trobada, una acció formativa que va anar a càrrec d'Anna Guirao, de l'equip de sensibilització de la Confederació de Càritas Espanyola, i Daniel Illescas, responsable de xarxes socials d'aquesta confederació. A aquesta activitat hi van assistir representants de les diferents Càritas Diocesanes amb seu a Catalunya, concretament el dijous, dia 14 de setembre. I després d'haver parlat amb Francesc Arnaez, que s'ha quedat aquí amb nosaltres, per cert, per tant, podria seguir intervenint si vol, ens acompanya Eulàlia Tort, que és la cap de premsa, nova cap de premsa de Càritas Diocesana de Barcelona i, per tant, integrant de l'equip de comunicació d'aquesta Càritas Diocesana. Ha estat uns quants anys col·laboradora d'aquesta casa, havia fet fins i tot un programa de contingut social, i és un goig tenir-la amb nosaltres. Eulàlia Tort, bona nit, benvinguda.
Bona nit, Ignasi.
Com estem?
Contenta de veure't.
Nosaltres també contents de veure-la a vostè o de veure't a tu, i després d'un temps en què, seguint el compromís social, vostè havia estat a Save the Children, no?, a Madrid,
sí.
De cap
sí,
de comunicació
sí.
A Espanya.
Allà estava fent incidència política.
Sí. I avui aquí, una mica també, però no tant, potser.
D'una altra manera, sí.
D'una altra manera, Càritas Diocesana de Barcelona, amb un equip del qual segur que hi ha persones que la coneixen a vostè i que vostè coneix també, no? Per tant, molt bé.
Molt bé, molt contenta de l'oportunitat de Càritas.
Fantàstic, doncs felicitats per aquesta nova responsabilitat. Bé, primer de tot, com va sorgir la idea de fer un seminari de formació en comunicació per a comunicadors de les Càritas Diocesanes Catalanes? Ho expliquem tot perquè així s'aclareix per qui és aquest curs.
Doncs, com que no estava en la gènesi del projecte, no sabria dir la idea d'aquest seminari, però el que sí que tinc clar és que els que treballem en comunicació en el tercer sector, entenc, a veure què diu el Francesc, que bàsicament treballem amb dos objectius, no? El primer és sensibilitzar i el segon és denunciar. Sensibilitzar, si reprenc la conversa que teníeu sobre crisi de refugiats, al món hi ha 65 milions de persones que han hagut de deixar de casa seva, no? Vol dir que hi ha 65 milions de persones en moviment. Cal que els que tenim la sort de viure a casa nostra sapiguem quina és la realitat d'aquestes persones que ho han hagut de deixar tot per començar de zero, no? Aquest és un objectiu important de la comunicació, el sensibilitzar. I el segon objectiu, almenys des del que jo entenc la meva feina, és la denúncia, no? La denúncia per la incidència. Denunciem no per un tema de compassió, sinó denunciem des d'un esquema de drets. En la mesura que hi ha drets vulnerats a persones, cal que s'elevi la veu i cal que les persones que tenen la capacitat de provocar canvis els facin, no? I, per tant, les entitats del tercer sector, si reprenem el tema dels refugiats o dels 65 milions de persones que estan en moviment, són una cadena de drets vulnerats sistemàticament i, per tant, les entitats del tercer sector i també la ciutadania tenim alguna cosa a dir, no? Demà acaba com deies, no? Acaba el termini per l'acollida de refugiats, és absolutament una vergonya. No és que els països europeus fossin generosos i decidissin acollir a 170.000 persones, sinó que era un compromís. I gairebé cap estat, jo diria, segons informava Oxfam, cap estat ha complert, no?
Amb la quota, si es pot dir.
Ha complert amb la quota, i de fet el que és més vergonyós de cara a l'obvi aquí a nivell de govern espanyol, el govern espanyol des del principi va dir que ell complia, no? Que ell volia acollir. Altres països com Hongria han arribat fins als tribunals europeus per dir jo passo, no? Jo no vull assumir aquesta quota que m'heu dit, no? Doncs ara, fent balanç, resulta que aquests països que han acabat els tribunals han acollit a més refugiats que països com Espanya, no? Que en principi acollien el compromís amb els braços oberts, doncs que no han arribat ni al 15% que deies tu, no? Per tant, això té a veure amb comunicació enfocada des d'aquí, no? Des de la sensibilització i la denúncia. És el que diem la comunicació per la transformació social.
Aprofitem per dir que la comunicació també es nodreix sovint de xifres, tot i que les xifres són fredes, però les xifres diuen coses.
I darrere hi ha històries, darrere evidentment.
Darrere hi ha històries, clar.
Però
també aquestes històries entren per les xifres, no?
Sí.
A vegades menys tenim les xifres, però no, són importants.
Les xifres són importants perquè, clar, ens donen una foto de conjunt macro, no? I vulneracions de drets macro i que, per tant, requereixen de respostes i de polítiques macro, no? Més enllà del que puguem fer des de l'acció social, les diferents organitzacions, està bé, però l'acció social no deixa de ser una tirita, un problema, no?
Sí, sí.
Els canvis de veritat es provoquen generant canvis des de l'àmbit macro.
Més potents. La xifra de 65 milions de persones en moviment, això és més que la població de l'estat espanyol, per exemple. Segurament la població de França, més o menys, o d'Alemanya.
Clar, és brutal, no? Nosaltres ens arriba aquí la crisi de refugiats d'Orient Mitjà, diguem, del que seria Síria, però aquest és un problema mundial que golpeja a tots els continents, no?
Tornant al fil del curs, quins van ser els temes més destacats que es van comentar? I després potser Francesc Arnaiz, com que va ser alumne del curs, no?
Sí, sí.
Entre altres, doncs també podrà dir la seva, Eulàlia Tort.
Doncs a veure què dius tu, Francesc. A mi em va donar la sensació que era un curs, jo que m'acabo d'incorporar a Càritas, em va anar molt bé per entendre una miqueta l'estil, no? La filosofia de fons que inevitablement arrela en l'Evangeli i en la visió profètica del cristianisme, no? Això que és una qüestió de filosofia de fons, cal veure com ho traduïm en el dia a dia, en l'operativa de les nostres comunicacions, però sí que va ser un bon curs per anclar, no? per tenir clar des d'on sorgeix la nostra feina i tenir clar que és una feina missional, vocacional, no? que està cridada a això.
deies que t'havia anat bé a tu, que acabaves d'incorporar-te a Càritas Diocesana de Barcelona, però jo crec que ens van anar bé a tots per recordar, no?, perquè com a entitat d'església també una mica... hi havia una part de comunicació institucional de Càritas, no?, com si diguéssim. Després vam parlar més de temes de comunicació, la sensibilització, com deia l'Eulàlia. I potser l'última part, no?, va haver una part també de més concreta sobre les crisis de comunicació. Vull dir, una mica... Era formació pels
comunicadors. Interna, però molt útil per fer millor aquest servei entre tots. Per tant, tant li va bé a Eulàlia Tort, que s'ha incorporat a Càritas, com a Francesc Arnet, que ja porta uns anys al servei de comunicació, en aquest cas a Sant Feliu. Bé, ja ho ha dit una mica Eulàlia Tort, però li torno a preguntar quin és l'objectiu de la comunicació de Càritas, si és que es pot definir més concretament.
Això, no? Jo diria sensibilitzar i denunciar, no? Sensibilitzar perquè la ciutadania sàpiga el que està succeint. Moltes vegades, per exemple, si parlem de pobresa a casa nostra, pobresa a Catalunya és una pobresa que no es veu, però que pugem al metro o que pugem a l'autobús i no la veiem no vol dir que no hi sigui. Per tant, cal que des de les entitats, com Càritas i d'altres, treballem per fer visible una problemàtica social que moltes vegades roman oculta. I la segona, per la mobilització, no? Mobilització des de la denúncia, mobilització des de l'esquema de drets, des d'on vulguem, no? Però el que no pot ser és que restem indiferents, no? I és una mica en la línia de la campanya que explicava el Francesc.
I quines actituds, Eulàlia, s'esperen d'un comunicador o responsable de comunicació de Càritas?
Doncs jo crec que aquí anem un altre cop a l'aspecte missional, no? A l'aspecte aquest de denunci profètic, no? Que assentava Jesús, jo és que me n'aniria a l'origen de tot, no?
Molt bé.
A Jesús de Natzaret, no? Que, bueno, és el Jesús misericordiós, però també és el Jesús que se'n va al temple i tira per terra tot el que ha de tirar, no? Per tant, la valentia i el coratge d'algú que sent aquesta missió com a pròpia i sempre des del treball en equip, no? Perquè això implica la comunitat.
Ser comunitat, fer denúncia profètica, transformar estructures, qui Jesús al temple ho fa, de quina manera, i evidentment treballant per ajudar els altres, segons les emergències, que són moltes, no ens les acabem.
Clar, i des d'un principi, no de generositat, bueno, no de compassió, però compassió en el mal sentit de la paraula, sinó des d'un principi de... d'obligació, però d'obligació no de com alguna cosa que ens cau, que hem de complir inexorablement, sinó de què és el propi de l'ésser humà, no? És el propi de l'ésser humà obrir els ulls i veure que hi ha un tu i que aquest tu mereix les mateixes oportunitats que la resta, no?
Eulàlia Tort, nova cap de premsa de Càritas Diocesana de Barcelona, ens està acompanyant avui en la segona part de les tres que té aquest programa especial dedicat a la comunicació de Càritas Catalunya, per comentar el que ha estat aquest seminari de formació en comunicació per als comunicadors de les Càritas diocesanes amb seu a Catalunya. La Confederació de Càritas d'Espanya, quants agents de comunicació té? Aquí podem tenir una xifra interessant, no? Pot haver-hi...
Hi ha 70 Càritas diocesanes, no? No sé.
Jo diria que la majoria, gairebé totes, tenen equip de comunicació, no? Més o menys...
I vol dir més d'una persona, per tant...
Més o menys professionalitzat, no?
Exacte, però... pot ser que no siguin professionals.
Però en qualsevol cas, mica en mica ho anirem fent... I, tot i que sigui més o menys professionalitzat, crec que sí que val la pena dir que com a moviment, la Càritas espanyola té clar que la comunicació forma part de la feina de l'acció social i del compromís per fer un món diferent, no?
Hi ha 100.000 voluntaris, ara ens ho diu Luis Miguel Luna, que ja ha vingut perquè després intervindrà també. Aprofitem per saludar-lo. Bona nit, Luis Miguel.
Hola, molt bona nit.
Luis Miguel Luna avui ve com a responsable de comunicació de Càritas Catalunya per parlar d'emergències, després en parlarem, eh? Però bé, 100.000 voluntaris, per exemple, és una xifra molt alta. A Catalunya estem, doncs, per sobre dels 12.000, més o menys. Jo anava a pujar una mica més, perquè sóc optimista, però 12.000 voluntaris. Bé, doncs, tot important que la comunicació hi sigui present. Aquest és el fil conductor de l'edició d'avui de La Veu de Càritas. I potser... la presència de Càritas en aquestes noves formes de comunicació, com són les xarxes socials, quin objectiu té i quantes Càritas tenen actualment presència? No sé si pot contestar,
doncs,
a Eulàlia.
A veure què dieu, no? Però sota el meu punt de vista, les xarxes socials no són res més que un mitjà per arribar a la ciutadania, no? Sí que és veritat que les xarxes socials normalment hi acostuma a haver-hi gent més jove, per tant, ens interessa, no?, que la gent jove també s'involucri en les causes socials, no? Per tant, les xarxes socials entenc que requereixen d'estratègia precisament perquè ens fan arribar a un públic molt jove i un públic que també val la pena que el convencem i que el motivem per treballar en aquest gran projecte que és fer un món millor, no? Per tant, les xarxes socials, igual que qualsevol altre canal de comunicació, ens han de servir per extendre el nostre missatge, no? Que el missatge és únic, és igual per on, si estem a una ràdio, si estem a Facebook o si estem a un diari, no? La nostra missió és denunciar les vulneracions de drets a casa nostra i ho hem de fer de la millor manera possible segons el canal que fem servir.
I amb les dificultats que, com a Càritas, ara Luis Miguel també ens apuntava, no? Hi ha 54 Càritas diocesanes amb perfils, però si comptéssim totes les parroquials de cada lloc, obrir avui en dia un perfil en una xarxa social és fàcil, no? I una mica en el que vam tractar en el curs era precisament això, de dir, hem d'aprofitar aquests mitjans però dotar-los de contingut i amb el missatge únic i que sigui una eina eficaç de transformació al final, perquè el que volem és transformar la societat.
Clar, per això val la pena treballar molt el missatge, no? No és tan important el canal com sí, sí. Què volem dir i per què ho volem dir i per provocar què.
El missatge i l'essència de Càritas a través de molts mitjans. Hi ha mitjans més tradicionals, la ràdio ja és un mitjà tradicional, el diari encara més, la televisió comença a ser-ho i amb aquests nous canals de les xarxes socials tot s'enriqueix molt més. Ens ha comentat abans Eulàlia Tort que un tema tractat en aquesta sessió de formació ha estat la comunicació de les crisis. Quines van ser les recomanacions que van destacar els formadors?
Bueno, la comunicació de crisi, per si algú que ens escolta i no sap què és, diríem que és allò que hem de fer les organitzacions quan hi ha una situació que ens desborda, no? Imaginem, per exemple, en una institució educativa que de sobte té algun problema amb algun dels seus alumnes o fins i tot nosaltres a Càritas duent a terme alguna acció social que hi ha alguna cosa que no surt bé, que genera algun impacte mediàtic. Aquestes situacions difícils de gestionar, nosaltres li donem, els que ens dediquem a la comunicació, li donem el nom de situació de crisi, no? A grans trets és el que diu el sentit comú. El que hem de ser és transparents, dir la veritat i, evidentment, demostrar control de la situació, no? Per tant, més enllà de estratègies concretes de comunicació que, bueno, els que ens dediquem a això ja ho fem, no? Jo crec que sí que el que val la pena és fer aquesta aposta des de la transparència, no? Quan les coses van bé i quan les coses no surten com teníem previstes, no? Però el ser transparents, l'intentar resoldre-ho el abans possible i fer-ho des de la comunicació, no? Des de la transparència.
I una última qüestió breu que plantegem a Eulàlia Tort. Ens ha dit que aquest seminari de formació en comunicació la pot ajudar molt en la seva nova tasca directiva de l'equip de comunicació de Càritas Diocesana de Barcelona. I, per tant, a vostè i a tot l'equip, no? Pot beneficiar.
Sí, ens ha anat molt bé i a mi particularment m'ha anat molt bé per conèixer gent com el Francesc i la resta de col·legues de la resta de Càritas, perquè crec que val la pena que fem un treball conjunt, que val la pena intentar treballar per generar impacte i aquí, evidentment, com més siguem i com més compartim el missatge, doncs molt millor.
Moltes gràcies a Eulàlia Tort, nova cap de premsa de Càritas Diocesana de Barcelona. Felicitats una vegada més. També li proposem que es quedi, no se'n vagi,
molt
perquè
bé.
Ara escoltarem tots Luis Miguel Luna i parlarem d'emergències per completar aquest programa dedicat a comunicació. Fins ara.
La veu de Càritas. Protagonisme per als rostres de la pobresa i la necessitat.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya i al web caritascatalunya.cat.
I avui la veu de Càritas és un programa dedicat a comunicació, com us dèiem, i el completem parlant d'emergències, les emergències a Càritas. Fa escassament una setmana vam assistir a una sèrie de desastres naturals que han afectat milions de persones. Ens referim als huracans Irma, José, el terratrèmol de Mèxic i, en un altre àmbit, també a l'èxode de l'ètnia Rohingyas a Birmània. En aquestes situacions d'emergència, generalment, s'esmenten entitats molt especialitzades, com ara Creu Roja, Metges Sense Fronteres o el mateix ACNUR. Però avui voldríem saber quin és el paper de Càritas en aquestes situacions extremes. És per això que comptem amb Luis Miguel Luna, responsable de comunicació de Càritas Catalunya, també membre de l'equip d'aquest programa. A més de treballar actualment a Càritas, ja fa anys va col·laborar professionalment amb una ONG de cooperació internacional durant 7 anys. Senyor Luis Miguel Luna, benvingut novament, bona nit.
Hola, molt bona nit.
Bé, com és, Norma? Com és que normalment, quan hi ha una emergència, gairebé no se'n parla de Càritas?
Bé, aquí caldria dir, doncs, que primer de tot, perquè normalment no s'associa el nom de Càritas a les emergències, quan en realitat és un dels mandats que té Càritas Internacional, és a dir, té aquesta especificitat. I, per una altra banda, doncs, també cal dir, doncs, que en l'àmbit de la cooperació internacional, el paper de desenvolupar projectes de desenvolupament està encomanat a Mans Unides, no? És a dir, però el fet és que generalment no es coneix aquesta vessant de treball d'emergències, que, com veurem, és bastant diferent de la manera que tenen treballar algunes organitzacions d'emergència més especialitzades, no? Perquè es basa fonamentalment en el suport de la pròpia base, és a dir, en la resposta local de les Càritas parroquials, de les Càritas diocesanes, fonamentalment, que miren de coordinar, que miren d'avaluar quines són aquelles dificultats i donar una resposta, no? No som tan mediàtics, perquè no tenim potser equips tan especialitzats, però sí que realment, doncs, hi ha tot un protocol d'actuació molt consolidat i amb gent de moltíssima experiència. I aquestes accions de resposta, doncs, estan coordinades des de Càritas Internacional, que compta amb el suport, doncs, de tant totes les Càritas nacionals com molt especialment el que anomenem les Càritas donants, que són aquelles que tenen la possibilitat de col·laborar econòmicament.
Però Càritas, de fet, és a tot arreu, també en aquests països on es produeixen els desastres.
Sí, efectivament, doncs, si ara, doncs, se'n parlava, doncs, aquests dies, doncs, els estralls que ha fet, doncs, aquests huracans, doncs, tant a Cuba com a República Dominicana o ara, doncs, a Mèxic, evidentment Càritas hi és present. Pràcticament, doncs, estem present a la major part dels països del món. I una primera resposta, sobretot en situació de desastre, la solen donar les Càritas parroquials. Entre les raons més primigènies, hi ha una que és molt evident, i és que fonamentalment quan hi ha grans inundacions o quan hi ha grans huracans, doncs es veuen afectades totes els habitatges de persones amb pocs recursos, no? Uh-huh. I llavors, allà on van primer, doncs, és aquells centres, doncs, que per infraestructura, per construcció, aguanten més. En el nostre cas, doncs, moltíssima gent el primer que fa és adreçar-se a la parròquia que té més propera, que en molts casos, doncs, és una construcció, doncs, centenària i que, doncs, té visos d'aguantar més aquestes contingències. I després també perquè la comunitat local, en aquest cas de les Càritas parroquials, doncs ja té una estructura arrelada en el territori que intenta donar una resposta immediata.
Una pregunta que pot semblar òbvia, senyor Luna. Per què aquests desastres solen afectar més les persones més empobrides?
Bé, això ens portaria a parlar de les grans desigualtats existents en el món. Hem de pensar, doncs, que, clar, que tenir un habitatge digne, doncs, suposa molts diners per totes aquestes persones. No poden pagar moltes vegades, doncs, els preus locals, i llavors, doncs, això els condemna a anar a les zones més perifèriques de les grans ciutats, els condemna a anar, doncs, també a aquelles terres, doncs, que tenen menys valor. Això vol dir, doncs, que moltes vegades, doncs, viuen al costat de rius, se'ls permet que construeixin, doncs, també, doncs, en antigues rieres, doncs, amb construccions que són molt dèbils, no? I això, doncs, fa que evidentment, doncs, que totes aquestes persones, quan hi ha un gran desastre, doncs, els seus habitatges queden totalment enderrocats, no? També té molt a veure, doncs, amb un gran creixement, el gran desenvolupament urbà de moltíssimes ciutats, sobretot de Latinoamèrica, però també altres del sud-est asiàtic, en les quals El creixement incontrolat de l'urbanisme ha fet que moltes de les zones on viuen persones doncs, empobrides es trobin amb una gran mancança dels recursos vitals, com poden ser doncs, l'abastiment d'aigües, com poden ser doncs, tot el tema de sistemes de clavegueram, etc. No? Llavors, per tant, malauradament, com sempre, aquestes catàstrofes afecta molt més a persones empobrides, no? Quan hi ha un terratrèmol, per exemple, al Japó, doncs es diuen que han mort 2-3 persones. Quan diuen que hi ha un terratrèmol, doncs a Turquia, ens parlen doncs, de 3.000, 4.000, 5.000, 10.000 persones, no? Uh-huh. Japó va tenir, doncs, ha tingut diversos terratrèmols, però té la capacitat econòmica i hi ha tota una legislació molt estricta pel que fa a la construcció de qualsevol edifici. I, a més, la societat japonesa, des de fa molts anys, està preparada, els nens i nenes, des de ben petits, ja estan preparats per situacions d'emergència.
Hi ha molts factors, efectivament, que contribueixen a visualitzar, fer veure aquestes desigualtats, que són clares, efectivament. Seguim parlant amb Lluís Miguel Luna, responsable de comunicació de Càritas Catalunya. Bé, per concretar una mica, ja ho apuntava vostè abans, com actua Càritas, per tant, en el primer moment d'emergència i com es coordina aquesta emergència a nivell internacional? Uh-huh. Ja he dit que és a través de Càritas Internacional.
Sí, o sigui, en primer lloc, la feina de qualsevol entitat de cooperació internacional que treballa en l'àmbit de l'emergència, primer de tot, és salvar vides. O sigui, al primer moment, doncs, el que has de fer és doncs, intentar, amb els mitjans que tens al teu abast, doncs, salvar totes les vides possibles. Un cop ja, doncs, ha passat aquests 2-3 dies, no, doncs que es fan tasques intensives i sovint doncs amb suport internacional, no? Doncs llavors a partir d'aquí, doncs ve el moment d'acollir aquestes persones, no? Com funcionem a nivell de Càritas Internacional? Doncs, per una banda, doncs hi ha aquesta primera actuació de les Càritas locals i diocesanes, que evidentment doncs totes estan coordinades per la corresponent Càritas Nacional. I llavors des de Càritas Internacional tenim un grup d'experts que ja fa molts anys que funciona, que són experts en avaluació de situacions d'emergència. Llavors, aquest grup d'experts es trasllada allà, contacta amb la Càritas Nacional, contacta amb les Càritas locals, i a partir d'aquí es fa una diagnosi de les necessitats de la zona afectada. Aquesta diagnosi dona peu a un pla, a un primer pla de contingència a nivell d'emergència, i llavors Càritas Internacional, com a coordinadora, el que fa és demanar a les Càritas nacionals que tinguin recursos econòmics, que són les que s'anomenen Càritas donantes, perquè facin aportacions. Llavors, les Càritas, diríem del país, en el cas nostre, doncs obrim números de compte, fem activitats de sensibilització, cerquem una mica doncs, el compromís o l'ajut dels mitjans de comunicació per arribar a també explicar les causes d'aquestes catàstrofes, no? I llavors, a partir d'aquí, es recull fonamentalment fons econòmics que Càritas Internacional, o sigui, des de, no sé, per exemple, des de Càritas Sant Feliu o des de Càritas Barcelona o des de Càritas Tortosa, recullen uns diners, aquests s'envien a la Confederació de Càritas Espanyola, aquesta els envia a Càritas Internacional i després es fa el traspàs a la Càritas del país afectat.
Sempre el millor ajut és econòmic, donar una aportació de diners. Després pot haver-hi, un cop passada la primera emergència, altres necessitats, de vegades mantes, de vegades altres
sí,
coses.
Sí, això, clar, de vegades hi ha moltes iniciatives ciutadanes molt, molt, molt lloables, no?, que agraïm moltíssim, però hem de veure les necessitats reals, no? I per tenir una resposta més immediata, doncs es necessiten fonamentalment recursos econòmics, tu esmentaves fa un moment, no?, la recollida de mantes, per exemple. Doncs, evidentment, si fem una campanya, hi haurà moltíssima gent que aportarà. Però és que després hem de veure doncs, que això té un cost econòmic. O sigui, no podem enviar les mantes de qualsevol manera, s'han de rentar, s'han de classificar, s'ha de fer un flete. Això doncs, costa molts diners. I després, doncs, evidentment, doncs, potser és que en el mateix país, en una zona que està a 200 quilòmetres, pots adquirir les mantes i, per tant, les despeses de transport es redueixen moltíssim.
Mm-hmm. Queda clar que es vigila molt abans de demanar coses concretes. Els diners, el valor d'un ajut econòmic és molt més incalculable en aquest sentit, perquè després allà es poden adaptar les necessitats. Encara tenim uns minuts, encara que siguin pocs. Lluís Miguel Luna, ens pot comentar quines garanties tenim que l'ajuda arriba?
Bé, això és una de les preguntes que tot ciutadà doncs, es fa, no? De dir, escolti, jo estic col·laborant amb una iniciativa, això realment arriba? una de les avantatges, o la gran avantatge que tenim Càritas, és la nostra xarxa internacional, no? És una ajuda de Càritas a Càritas. Vull dir, no és una ajuda que vagi a través dels governs o que a través d'organismes internacionals de Nacions Unides, sinó que directament és una ajuda, i en aquest sentit, doncs clar, la reben els companys i companyes nostres de les comunitats i de cristianes locals.
Emergències concretes n'hi ha hagut moltes aquests últims anys, però arriba un moment que s'acaba l'emergència. Què passa quan s'acaba?
Bé, efectivament, doncs l'emergència ja es cau, surt dels mitjans de comunicació, però persisteix la situació de fragilitat.
Aquest és el moment potser especialment perillós, no?
Exacte, perquè llavors aquestes situacions cauen en l'oblit, i llavors això doncs fa doncs que s'acabin els diners, i per tant doncs aquí Càritas té el compromís de que no solament es queden les emergències, sinó que després hi ha projectes de rehabilitació, de reconstrucció, i després en l'última i darrera fase projectes de desenvolupament comunitari.
I es poden prevenir les emergències?
Hi ha un percentatge de prevenció que sí que es pot fer. I això només donar doncs un exemple, doncs arrel del terrorífic tsunami, doncs es van perfeccionar doncs els sistemes de detecció de terratrèmols en el mar, no?
Vostè refereix a aquell tsunami de finals de l'any 2004 al sud-est asiàtic.
Exactament.
Que va tenir un impacte brutal i moltes víctimes mortals.
Doncs bé, s'han perfeccionat en molts d'aquests països els sistemes de detecció, i això ha permès que s'han donat alguns tsunamis, no tan devastadors com el del 2004, però sí que realment doncs s'ha pogut prevenir, avisar la població i fer doncs desplaçaments que han evitat moltíssimes morts.
Càritas existeix en les emergències, està al servei de les emergències, tot i que com a braç caritatiu de l'Església se centra molt en les situacions socials properes i les necessitats properes. Avui Lluís Miguel Luna ens ha parlat d'aquesta realitat com a responsable de comunicació de Càritas Catalunya, i també hem parlat del curs de formació de la nova tasca d'Eulàlia Tort com a cap de premsa de Càritas Diocesana de Barcelona, i també hem comentat la campanya Compartint el viatge del Papa Francesc, que comença aquest dimecres dia 27. Hem escoltat Lluís Miguel Luna, Eulàlia Tort, Francesc Arnaez. Podem comentar alguna cosa més per acabar?
Bé, no, simplement això, no? Que crec que les tres coses anaven molt lligades, perquè ara, escoltant el Lluís Miguel, penso que ja és un món ple de desigualtat, del tot injust, i en aquesta línia estem treballant des de la comunicació.
Sí. Doncs moltes gràcies també a Eulàlia Tort i al Francesc Arnaez per haver-nos acompanyat. Lluís Miguel Luna, fins una altra. Bona comunicació també aquest any. Seguirem nosaltres contribuint modestament des d'aquest programa La Veu de Càritas a tot el servei de comunicació de Càritas a Catalunya. Bona nit.
Bona nit.
Bona nit.
La Veu de Càritas, un missatge humà per posar llum en la foscor.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya i al web caritascatalunya.cat.
L'agenda de Càritas.
Algunes previsions per als propers dies, dissabte vinent i també el dissabte 8 d'octubre, des de 9:45 del matí fins a 1:00 PM, es farà al Bisbat de Sant Feliu de Llobregat, a la seva seu del carrer Armenteres número 35 de Sant Feliu mateix, un curs d'iniciació al voluntariat adreçat als nous voluntaris de Càritas que s'han incorporat recentment o que encara no l'hagin realitzat.
També dissabte que ve, al Bisbat de Sant Feliu de Llobregat, al matí, membres de l'empresa Soulmate Music Training Lab faran un taller de treball en equip per a voluntaris de Càritas amb el lema «El teu compromís millora el món».
I encara aquest dissabte, a les 12:00 PM, es reunirà a Tremp el Consell Diocesà de Càritas d'Urgell, i a les 5:00 PM l'arcabisbe Joan Enric Vives inaugurarà i beneirà un nou local de Càritas al centre d'activitats de la mateixa localitat, a Tremp, al carrer del Forn número 39.
La Veu de Càritas, els dilluns de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Estel.
I acabem comentant-vos que des del 15 de setembre està en vigor la renda garantida ciutadana. L'existència d'aquesta renda ha estat una llarga demanda d'entitats com ara Càritas. Es dona informació ja en alguns webs, com és el cas de Càritas Diocesana de Vic, sobre el que és aquesta renda, qui en pot ser beneficiari i on es pot tramitar. Celebrem i esperem que aquesta notícia tingui continuïtat i moltes persones se'n puguin beneficiar. Gràcies per la vostra companyia. Tornem el proper dilluns, que ja serà 2 d'octubre aquí a Ràdio Estel, la veu de Càritas. Salutacions del Toni Huguet, la Montserrat Creus, el Lluís Miguel Luna i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Que vagi bé.
Només el que mana amb amor és servit amb fidelitat.
Francisco de Quevedo, escriptor.